Molt bon dia, comencem tot seguit avui divendres, dia 23 del mes de desembre, una nova edició del programa Pensa amb el Cap, el darrer ja d'aquest 2022. Avui volem parlar en aquest darrer programa de l'any de festes i àpats saludables i per això ens acompanyen diferents membres de l'EAP Balaguer, del Centre d'Atenció Primària d'aquí de Balaguer. Els presentem de seguida, ens acompanya la Clara Guillén, estudiant de grau d'infermeria a la Universitat de Lleida. Molt bon dia, Clara, i gràcies per ser aquí.
Hola, bonis.
També tenim entre nosaltres la Núria Cabrerizo, dietista nutricionista de l'EAP Balaguer. Molt bon dia, Núria, no és la primera vegada que ens acompanyes, ben tornada.
Merci, bon dia.
També hi ha entre nosaltres la Núria Prado, infermera especialista de familiar i comunitària al CAP. Molt bon dia, Núria, també gràcies novament per ser aquí.
Molt bon dia i moltes gràcies.
I també un altre dels companys del CAP que ens acompanya, que tampoc no és la primera vegada que ens visita, és l'Oriol Soler, referent en benestar emocional també a l'EAP Balaguer. Molt bon dia, Oriol, i gràcies també per tornar-hi.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Avui dèiem que volem dedicar aquest darrer programa de l'any 2022 del Pensa amb el Cap, un espai a través del qual doncs, intentem fer difusió d'aquelles qüestions relacionades amb el món de la salut. Avui dèiem, Núria Prado, que volem dedicar aquest darrer espai a parlar de festes i àpats saludables, no? M'imagino que amb motiu de les festes de Nadal, no?, en què potser tots plegats ens sobrepassem una mica a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, doncs avui això, he volgut dedicar aquest darrer espai a parlar justament del que potser no hauríem de fer, o sí, però amb mesura, no?
I tant, i tant. Volem donar una petita repassada, uns quants consells per millorar aquestes festes que ja són bones de per si, però que la vessant, cuidant una miqueta més la vessant de la salut.
Molt bé, doncs entrem ja en matèria i podríem començar parlant de què entenem per àpats sabrosos, equilibrats i sostenibles. Núria Cabrerizo.
Doncs sí, tradicionalment les trobades nadalenques s'associen amb bon menjar, però això no té per què ser sinònim d'accessos ni de grans pressupostos. No es tracta de valorar la quantitat, sinó la qualitat dels plats que servim a taula. A més, els grans assortiments poden contribuir al malbaratament dels aliments. Hi ha molts plats tradicionals que utilitzen productes locals de temporada i que són opcions excel·lents, econòmiques i sostenibles. Recordeu, donar força espai a les verdures i a les fruites fresques, també aquests dies de festa i celebració. Procureu combinar els plats més pesats amb altres més suaus i lleugers i prioritzeu la fruita com a postres. Penseu que l'aperitiu és l'inici d'un àpat, no un àpat en si mateix. I, per tant, ha de ser un petit tast. Planifiqueu la resta d'àpats del dia de la celebració perquè siguin el més lleugers possibles. I, per descomptat, respecteu les normes bàsiques d'higiene, conservació i preparació per garantir la seguretat dels aliments.
Això també és important, eh, Núria?
Sí. Molt.
La higiene, eh?
Exacte. És important servir les racions petites. Sempre hi ha la possibilitat de repetir si cal. I així també evitem el malbaratament d'aliments. Que no falti una gerra d'aigua a la taula i eviteu les begudes ensucrades i, sobretot, les begudes alcohòliques. Presenteu els dolços en porcions menudes i no els deixeu damunt la taula durant tota la celebració. Si sobra menjar, procureu reaprofitar-lo sempre que sigui possible. Després dels àpats, podeu anar a fer un vol o a qualsevol altra activitat que impliqui moviment. L'any ha passat molt ràpidament i ja hi tornem a ser, al voltant de les festes de Nadal i a l'inici d'un nou any. Aquestes festes tenen moltes connotacions de celebració en família i també de trobada amb amics i companys i sovint cadascuna d'aquestes reunions es relaciona amb bons i abundants àpats, aperitius ben sortits, escudelles i carn d'olles, canalons, capó de Nadal farcit, torrons i massapans, neules i tortells. En relació amb l'aperitiu, recordeu que aquest és l'inici d'un àpat, no? El que dèiem abans. No és un àpat en si mateix, per tant, és convenient que l'aperitiu sigui una lleugera degustació, un tast en petita quantitat, tant d'aliments com de begudes, per tal de donar pas a l'àpat principal tot evitant aliments i begudes molt energètiques. En la composició del menú, procureu fer combinacions entre el primer i el segon plat que es complementin. Primers plats suaus i lleugers, amb segons més consistents, o bé a l'inrevés. I també triar aliments i preparacions que no aportin gaire greix. Suggerim prioritzar les postres a base de fruita fresca, ja que després d'un àpat contundent s'agraeix unes postres refrescants i lleugeres. Presentar els dolços en porcions ben menudes per tal que els comensals en puguin degustar diferents tipus en petites quantitats. Procurar que els dolços no estiguin presents durant tota la sobretaula. són una tentació massa gran i les sobretaules d'aquests dies ja sabem que s'allarguen fins tard. Evitar l'excés de begudes amb gas i sobretot de begudes alcohòliques. Planificar una bona complementació dels diferents àpats al llarg del dia. Què vol dir això? Doncs que si la celebració es fa a l'hora de dinar, proposarem uns esmorzars i uns sopars que siguin més lleugers, i a la inversa. Recordar que poden ser molt reconfortants les infusions d'herbes digestives després dels àpats, en lloc d'infusions estimulants com el cafè o el te. És molt recomanable sortir a passejar una estona abans o després dels àpats, i si podeu, aprofiteu per fer servir les escales en lloc dels ascensors. Gaudir de les festes no ha d'estar vinculat a excessos ni a grans pressupostos. Hi ha molts plats tradicionals que utilitzen productes locals de temporada i que són una excel·lent opció més econòmica i més sostenible. I ja que s'apropa el començament de l'any nou i amb ell els bons propòsits de canvi, recordem alguns dels consells que ens ajudaran a gaudir d'una millor salut. Seguir una alimentació variada i equilibrada, rica en fruita i verdura, esmorzar cada dia, evitar saltar-nos àpats, portar un estil de vida actiu, caminar una estona a un bon ritme cada dia. Què vol dir això? Doncs que puguem mantindre una conversa però que ens suposi un cert esforç. Deixar de fumar, dormir cada dia entre 7 i 9 hores, participar en activitats socials, practicar un hobby, millor si és a l'aire lliure, i protegir-nos dels efectes del sol.
Per tant, uns quants consells ja. Un d'ells has fet referència, Núria, a les begudes alcohòliques. Unes begudes, Núria Prado, que bé, que aquests dies són gairebé presents en la majoria de les celebracions nadalenques. La Núria Cabrizo però apuntava que no n'hem d'abusar, no?
No, les begudes alcohòliques sempre són presents en la majoria de celebracions nadalenques. En el cas de que en consumiu, sobretot, feu-ho amb moderació. Per evitar beure en excés, doncs alterneu el consum de begudes no alcohòliques. Mengeu, feu petits clops i, si escolliu preferentment, feu-ho amb begudes de baixa graduació. Sobretot, volem recordar d'abstenir-se de beure alcohol a les persones que estiguin embarassats i que si preneu algun medicament, perquè totes les begudes que continguin alcohol poden perjudicar el fetus en la gestació i fins i tot la cervesa i el vi. No hi ha cap tipus d'alcohol ni cap dosi que hagin demostrat ser segurs. La barreja de begudes alcohòliques amb alguns fàrmacs pot disminuir la capacitat de reacció i provocar cansament.
Sabem també que si ens desplacem, doncs... Sí, Oriol, volies dir alguna cosa? Sí, tant.
Sí, també volia aportar, no?, en aquest sentit, en quant a l'alcohol i a les drogues, al final... també nosaltres, com a pares, per exemple, o com a familiars de menors, doncs també està bé ser un exemple, no? Nosaltres, al final, en aquestes celebracions el que estem fent és donar exemple de que per passar-nos-ho bé hem d'incloure l'alcohol en aquestes celebracions. Doncs això, la realitat és que no ha de ser així, no? Nosaltres hem de ser els primers en que l'exemple que donem als nostres crios és que per passar-nos-ho bé no necessàriament hem de beure, no? Per tant, quan més bon exemple donem, millor per a la nostra canalla. I també, bueno, dir que, per exemple, hi ha molt la connotació de que quan bebem ens oblidem de les coses que potser no estan tan bé a la nostra vida, no? És aquest punt d'evasió que se sol dir que tenen l'alcohol o les drogues. I la realitat és que tampoc és així, no? Al final els problemes seguiran estant allí i amb aquest tipus de substàncies l'únic que podem és encara empitjorar, no?, una mica la nostra situació. Per tant, quan la quantitat que puguem dir que és la ideal és zero, així de clar. Mm-hmm.
Sí, és zero, exacte. I també en el cas dels desplaçaments, no? Ara parlàvem, no?, del consum d'alcohol, també doncs, evitar-lo o no abusar-ne, com deia abans la Núria, sobretot també si després de l'àpat, Núria, ens hem de desplaçar, hem d'agafar el vehicle, no?
I tant. Cal evitar agafar el cotxe si preveieu que al dinar hi ha d'haver-hi haureu de consumir algun tipus de beguda alcohòlica o altres substàncies que puguin alterar la capacitat de conduir, és de sentit comú. I tampoc en horaris pues, de nit o de cansament o somnolència que us puguin afectar, val? Perquè és que és habitual que a Nadal augmentin els desplaçaments, ja sigui per fer una excursió, per marxar de viatge o per les reunions de família, augmenten, no? Afavoreix que hi hagi un transport en vehicle privat. En cas de que hàgiu d'agafar el cotxe, sempre recomanem que el primer que cal fer és revisar-lo, per garantir que es trobi en bones condicions. Si aneu a la muntanya, doncs porteu cadenes o pneumàtics per a la neu i informeu-vos sobretot de la previsió del temps i de l'estat de les carreteres. Durant el viatge conduïu amb precaució i si porteu infants cal assegurar de que utilitzen un dispositiu de retenció apropiat per l'edat i pel pes i per a les característiques del vehicle.
Molt bé, Núria. Abans la Núria Cabrerizo ens parlava també, o ens aconsellaves, Núria, de caminar, no?, durant una estona, abans de l'àpat, també després. En aquest sentit, preguntar-vos com pot influir el fet de gaudir d'un lleure actiu, clara, per exemple, a l'hora de fer o de tenir, no?, unes festes saludables. El lleure també té, bueno, és una part important, no?, també, podríem dir-ho?
Bé, sí, bueno, ara que arriben les festes, doncs això significa també que tenim més temps lliure. Llavors, ens agradaria recomanar que no passem aquest temps lliure com acostumem a fer-ho descansant-ho, sinó que ho fem d'una forma activa. Això vol dir, pues, tancar la televisió o l'ordinador i aixecar-nos del sofà i sortir a passejar, no? Aprofitant que els més petits també són a casa i no van a l'escola, fem activitats amb ells i que els mantinguem actius. Aquestes activitats poden ser a l'aire lliure, com deia la Núria, així que podem planificar una excursió, portar-los a un parc o compartir estones amb ells fent un joc actiu, no? En el cas dels infants, el contacte amb la naturalesa fomenta el joc actiu, que és molt important per a la prevenció del sobrepès i l'obesitat. A més, millora en els nens l'habilitat motores i l'evidència científica també associa l'exposició a espais verds durant la infància a importants beneficis en la funció cognitiva. Millora la capacitat d'atenció i la memòria. A més, està relacionat amb una millora del rendiment acadèmic, la creativitat i l'esperit crític. El contacte amb la natura també té efectes positius en el desenvolupament emocional i social dels infants i dels joves. Els permet guanyar autoestima i autoconfiança. Redueix l'estrès i l'agressivitat i promou el control d'impulsos, millorant així les habilitats socials. Aprofitant també que són festes de caire familiar, aquestes activitats les podem fer tant amb amics com amb la família. A més, per als infants, jugar amb altres nens i nenes és molt important per a desenvolupar eines socials i millorar l'autoestima. Els nens i les nenes en contacte regular amb la natura tendeixen a desenvolupar estils de vida més saludables en un futur, mostren una actitud més respectuosa amb el medi ambient i són més conscients de la importància del desenvolupament sostenible. En el cas dels adults, les activitats a l'aire lliure també ens serveixen una mica per aturar-nos aquest ritme que portem frenètic el dia a dia. Així doncs, a la natura podem connectar amb nosaltres mateixos, amb els demés i també amb l'entorn. Si us agraden els esports de neus, us podeu animar a practicar-los. Si no, és un bon moment per provar coses noves. Això sí, feu-ho amb seguretat. Si l'esquí o el surf de neu no és el vostre fort, també podeu provar fer coses més lleus, com anar en trineu o fer raquetes de neu, o senzillament passar una estona divertida pues, fent un ninot de neu o jugant amb les boles. Finalment, es poden aprofitar també aquestes dates per fer una mica de cultura. Assistir a espectacles, al teatre, al cinema, perquè ara no, s'organitzen més coses, no? Podeu veure exposicions, anar a museus o a concerts. La pràctica d'activitats culturals comporta molts beneficis per a la salut, com ara la millora del desenvolupament cognitiu i el reforçament de l'autoestima. També es pot aprofitar per portar els més petits a aquestes activitats, ja que l'art per als infants suposa una millora de la comunicació, l'autoestima, la concentració i l'utilització dels sentits. A més, és una manera d'augmentar la creativitat i la seva imaginació. El contacte amb l'art en l'infància suposa un aprenentatge de valors i d'història.
Molt bé, Clara. També doncs, aquest gaudir saludable ens ajudarà a passar unes millors festes. Un altre component, Núria Prado, un altre component, un altre factor a tenir en compte són les compres, no? Les compres, les joguines, sempre aconselleu que s'adquireixin, no? Que es comprin joguines saludables, segures.
Sí, sí, tant. Aquesta època de carrers il·luminats, de botigues guarnides, aquest clima nadalenc que respira convida a consumir, però cal fer-ho també amb seny, val? La compra per impuls és molt comú en aquestes dates. Llavors, què recomanem sempre? Pues fer una llista del que necessiteu. és la millor manera que tenim per controlar aquestes despeses i per evitar un sobreendeutament. Quan compreu joguines, assegureu-vos que siguin apropiades per l'edat i les capacitats de l'infant. Alguns articles contenen peces petites, per exemple, que poden comportar un risc d'asfíxia. Verifiqueu també que incorporen el segell de la Comunitat Europea i que compleixen, per tant, la normativa. Ja? Sempre recomanem que opteu per joguines educatives que fomentin la creativitat, el moviment i les relacions socials. Trieu opcions sostenibles, com articles fets de materials renovables, com la fusta o el cartró, i que ja que tenen un impacte ambiental més baix. Defugiu de les joguines que siguin sexistes i que puguin incitar a la violència. I, per exemple, si decidíssiu comprar una bicicleta, escolliu una sobretot que tingui la mida apropiada i adquiriu també els complements de seguretat que siguin necessaris, com un casc o com l'armilla reflectora. I si penseu en el millor regal per als vostres fills i filles, sobretot per fer-los sentir valorats i estimats, és compartir el vostre temps amb ells.
Aquest, no sé, Oriol, si podria ser un dels propòsits que ens podríem fer tots plegats, coincidint amb l'inici de l'any nou, com sempre sentim, doncs deixaré de fumar, aniré al gimnàs. Parla'ns una mica ens volies parlar d'això, dels propòsits d'any nou. No sé si s'acaben complint la majoria o no, Oriol. O ens ho proposem, però no ho acabem de culminar.
Mira, jo el que voldria dir és intentar reduir una mica aquesta angoixa que ens genera aquesta època, no? Perquè a vegades sí que és veritat que sembla que acabem l'any, comencem un nou i tot es renova. Ens hem de marcar un munt d'objectius i l'any que ve introduirem un munt de coses en la nostra vida. Doncs siguem realistes, al final nosaltres tampoc... Si no, el que no hem fet en un any no ho farem ara en un parell de dies, per tant... Toquem de peus a terra, vale? I els moments de prendre decisions importants potser no és ara el moment, no? Està molt bé marcar-se objectius, però al final, què hem de fer? Valorar si aquells són realistes, estan adaptats a la nostra situació o no. Per tant, intentem reduir-nos una miqueta aquesta angoixa, no? D'haver-ho de fer tot ara, ja, que és el moment... Molta gent, no?, també s'apunta al gimnàs a la primera setmana de gener i al final la cosa no és apuntar-se, la cosa és crear l'hàbit, anar incorporant en el nostre dia rutines saludables i això és el que hem de fer, però durant tot l'any, no només la primera setmana.
I la majoria de persones que tu coneixes ho acaben complint o no? O són propòsits, això, inicials que després queden allà...
A veure, sempre hi haurà la persona que me dirà jo ho vaig aconseguir perquè me vaig marcar una data i ho vaig començar. La cosa és no plantejar-se el fet de bueno, ja ho faré i sembla que acabes esperant en aquell moment de l'any per introduir-ho. No, doncs si tu de veritat vols introduir un canvi a la teva vida, comença avui. No, no t'has d'esperar a demà o a un moment en concret. Comença avui i si de veritat tu tens la suficient motivació i és el teu moment, ho aconseguiràs, sigui quin sigui el dia de l'any.
Una d'aquestes coses podria ser la solidaritat. Núria, en el darrer programa parlàvem de salut cardiovascular a motiu de la Marató de TV3, el país, també la ciutat de Balaguer, ha tornat a demostrar doncs, que és una ciutat solidària, també Catalunya. El tema de la solidaritat, el Nadal també és és una època de l'any en què potser doncs, tots plegats ens sentim més solidaris que mai, ho diries així o no, Núria?
A veure, pel Nadal sí que és veritat que es realitzen moltes activitats de caire solidari, però la solidaritat és atemporal, val? I que els actes altruistes són necessaris durant tot l'any. Val? Sí que és veritat que ara en aquestes èpoques s'han ofert iniciatives concretes que val la pena aprofitar, no? Sobretot la que hem tingut recentment, que és la Marató de TV3. Recordar que a aquesta marató... es realitza des de l'any 92 i que el seu objectiu és recaptar fons per promoure i fomentar la recerca mitjançant la col·laboració de la ciutadania. Enguany s'ha centrat en la salut cardiovascular, que dies enrere hem fet altres programes i hem fet esmena, i que, bueno, gràcies a aquesta marató pues, es recapten molts diners i que es poden participar de diferents maneres, ja sigui fent una aportació econòmica, també podeu fer de voluntaris per atendre les trucades i les persones que també vulguin col·laborar es pot fer organitzant activitats que permetin incrementar aquests donatius. Però no és l'única iniciativa que hi ha hagut aquests dies. Una altra iniciativa que també es dona pels voltants de Nadal és la gran campanya del recapte d'aliments per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn puguin rebre ajuda alimentària i per informar i sensibilitzar a la ciutadania, de la realitat de la fam al nostre país. Aquest any s'ha recuperat la recollida tant física d'aliments als supermercats i amb la participació activa del voluntariat, que en el context de la pandèmia del Covid-19 s'havia substituït per una altra campanya de donacions econòmiques. Per tant, l'edició d'enguany ha comptat amb aquest format mixt, que ha permès tant la donació física de productes com les donacions monetàries. Una altra també de les campanyes que es fan durant aquestes festes és la recollida de joguines per part de Creu Roja. Cal que, recordar que és important aquesta recollida, que aquestes joguines han de ser noves o en bon estat, per tal que els infants de les famílies amb pocs recursos no es quedin sense reis. I finalment, i aprofitant les vacances de Nadal, tot i que al llarg de l'any també es van donar, és la campanya de donació de sang, que és l'amic invisible, no?, que diem aquest any. La campanya parlava d'això, no?, de aquest amic invisible és realment amb la campanya de donació de sang és real. Sí, sí. Tot i que aquí a Balaguer hi ha uns dies concrets que vingui, que sapigueu també que a través de la web de donar sang podreu trobar també les dates o altres punts de recollida de sang i de plasma.
Molt bé, Núria, anem acabant ja el programa. Hem parlat d'àpats, ens heu donat consells respecte a moltíssimes coses i m'agradaria acabar parlant de l'estat emocional, potser, Oriol. Hem parlat de coses molt boniques, però no tot és tan bonic com sembla, ni tothom és tan feliç com sembla en aquestes dates del Nadal, no?
Exactament. Jo volia fer una mica de recordatori, no?, per a aquelles persones que potser aquest any no el viuran amb tanta alegria, no?, com se suposa que són aquestes èpoques, perquè la veritat és que també són èpoques difícils per a gent en la que poden experimentar tristor, no?, per l'enyorança d'algun ésser estimat que ja no hi és, perquè els ha tocat viure-les aquest any amb major soledat, no? Ara venim d'uns temps en els que sabem el que és passar aquestes èpoques en soledat i sabem lo difícil que és, o perquè hem tingut alguna experiència que ens ha marcat, no?, aquest any negativa i encara estem intentant-la processar. Llavors volia fer una miqueta de, com he dit abans, ¿vale?, jo potser la persona que intentarà, dintre de tota aquesta alegria que se suposa que són aquestes festes, recordar de tocar una mica de peus a terra, no?, de que potser aquests problemes, aquestes angoixes en aquestes èpoques es fan una mica més evidents i no passa res, no?, per no sentir tanta alegria com se suposa que hem de viure, perquè a vegades veiem els anuncis, no?, avui en dia ens bombardegen d'anuncis, de felicitat, inclús la loteria sembla que tot és felicitat perquè tocarà, i la realitat és que al final a quantes persones acaba tocant? Una miqueta el mateix, no? No cal idealitzar aquestes festes i nosaltres les viurem, la realitat, com podrem i com sabrem, no? Això sí, intentant valorar tot allò que tenim i ficant especial atenció en aquells moments feliços, no?, que puguem experimentar. També m'agradaria fer un punt, no?, de dir quines coses ens cal evitar. Per exemple, aquelles persones que realment sentiu tristor o potser no és el vostre moment preferit de l'any, expresseu, no?, com esteu, perquè a vegades per què no ho fem? Doncs perquè sembla que si estem tristos aixafem una mica els ànims o hi ha la celebració de cau, doncs no, també està bé reconèixer pues, que potser no estem bé i la resta doncs, ens ha d'acceptar d'aquella manera. Això sí, intentem doncs, tampoc aïllar-nos, no? Perquè les relacions socials al final sempre ens fan bé, ens protegeixen.
Ens ajuden, no? Sí.
És un factor protector al final de la nostra salut mental. Llavors, està bé que potser aquest any doncs, no ens apeteixi tant compartir-ho amb molta gent, però si sabem trobar el nostre espai, el nostre moment, parlar-ho, no? Anticipar-nos, dir, escolta, doncs avui... no m'hi sento a gust i m'hi quedaré fins al dinar i després marxaré. Normalment m'hi quedava, pues, aquest any prefereixo que no sigui així. Doncs parlar-ho, al final parlant la gent s'entén, no? Després, important, cuidar-nos a nosaltres mateixos, perquè sembla que, bueno, pues, si no estem alegres i estem decaiguts i no tenim gaire motivació ni per compartir aquests moments, doncs ens quedem a casa, ens tanquem, no ens cuidem. Bueno, és una època diferent de l'any, però hem de seguir fent la nostra rutina diària i al final seran dies com poden ser el febrer, el març, no? Són dies normals en els que nosaltres tenim que seguir fent la nostra vida. Després, bueno, també volia parlar una miqueta de la canalla, no? Jo sabeu que sempre també vaig cap a la canalla, pues, parlar una mica cap a les famílies, més que cap a la canalla, però cap a les famílies, no? A vegades, sempre intentem com a que el nen es quedi una mica a part, no?, de totes aquestes decisions que s'han de prendre. Què dinem? Com ho fem? A on anem? Bueno, pues intentar-los incloure també, al final també venen amb nosaltres, no? Pues tindran veu i vot per decidir si volen anar, si no volen anar, o un cop estan allí, no? Donar abraçades, petons, sembla que ho han de fer sí o sí, perquè és la tradició, no? Bueno, pues a vegades hi ha nens que pel que sigui no tenen tanta necessitat de donar petons i abraçades. Pues saber respectar també el seu espai, perquè en el nostre dia a dia potser també hi ha gent a la que no ens apeteix donar-li un petó o una abraçada, doncs als nens els hi pot succeir exactament el mateix. I després, doncs una mica també mantenir la seva rutina, perquè sembla que s'ha acabat, estan de vacances, se'n van a dormir tard, s'aixequen a l'hora que volen, fan una mica tot el dia a les pantalles, les meves companyes ja ho han dit, no? Intentar compartir moments junts i aprofitar doncs, per fer coses en família que de veritat treguin un profit, no?, d'aquest temps de lleure. I també doncs, una mica això, validar aquestes emocions tant dels grans com dels petits, perquè hi ha vegades que pues, no experimentem tanta alegria com els altres, no és el nostre millor dia, doncs acceptem-los, no?, i respectem-los. No els creguem que ens estan aixafant els plans, sinó, pues bueno, s'ha d'acceptar que avui seràs tu i demà puc ser jo.
I no forçar res, eh, Oriol?
I no forçar res, exactament.
Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més al respecte. Hem parlat avui, hem dedicat aquest darrer Pensa amb el Cap a parlar d'àpats i també de festes saludables, eh, i tot el que engloben aquestes festes nadalenques. Deia això, no sé si voleu afegir alguna altra cosa, algú de vosaltres, si no, doncs posaríem el punt i final.
A mi m'agradaria afegir que els propòsits de cap a l'any vinent normalment sempre són canvis físics o canvis importants cap a la vida, no? Per exemple, deixar de fumar, el que hem dit, començar
a fer
esport...
En el gimnàs, no?
Exacte, sí. A mi m'agradaria proposar afegir un propòsit més de caire emocional, és a dir, m'agradaria que l'any vinent tinguéssim més autoestima o, no sé, fossi més valenta o digués més que no a la gent, no? Coses més que són, potser, petits esforços i són més psicològics.
Aquest cuidar-nos que potser deia l'Oriol, no? Estimar-nos més a nosaltres mateixos,
deixar
no?
Deixar de pensar més en coses més físiques, no? Com potser si fem aquestes coses ens sentirem millors amb nosaltres mateixos, no?
Segur que sí.
I que segurament ho veurem reflectit després, no?, de al nostre estat físic.
Amb la nostra...
O sigui, el que ens veguin no és el mateix per sempre una cara trista, exacte, no?, que una cara alegre.
Físic i emocional, eh? Sí, clar, suposo que transmets, no?, un altre...
I, sisplau, quan estem enmig dels dinars familiars, intentem evitar, no?, centrar-ho tot sempre en el físic. Ai, estàs has guanyat pes o l'has perdut, o preguntes incòmodes a mi al mig de les celebracions que pues, intentem-ho evitar, no?
Que ens les podríem estalviar, eh?
Exacte,
tots plegats.
Fixem-nos en altres coses.
A vegades no ens agradaria que ens les fessin a nosaltres i no sabem per què nosaltres les fem, no?, aquestes preguntes. I, bueno, si les fem també podem rectificar i dir, ui, perdona, és que no s'ha de fer al final això.
Molt bé. Núria, vols dir alguna cosa?
No.
Doncs posem el punt i final, com dèiem, al Pensa amb el Cap d'avui divendres 23 de desembre, agraint a l'Oriol Soler, la Núria Prado, la Núria Cabrerizo i la Clara Guillén haver volgut participar, com dèiem, en aquest darrer espai d'aquest 2022. Gràcies a tots quatre, molt bon dia, que tingueu unes bones festes,
gràcies,
tots plegats, i també una feliç entrada d'any. Gràcies, molt bon dia.
Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.